Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Aquí estem. Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a Esports COPE, emissores COPE Catalunya i Andorra. 3 de la tarda i 5 minutets. No ens atura ningú fins que siguin les 4. A veure, destacats, per ser un divendres, no està gens malament. Vaja, jo agafaria, i ara entendreu per què, l'herència de les últimes hores d'ahir dijous a nivell esportiu i també la jornada d'avui divendres. En aquest temps de ràdio, avui començarem parlant de l'Espanyol. La portada del programa és pel terratrèmol que s'ha viscut a l'Espanyol a les últimes hores amb el president a 9.000 quilòmetres de distància apretant el botó vermell i destituint l'entrenador Vicente Moreno i el director esportiu Rufete. No us negaré que la decisió de destituir un entrenador que hores abans havia assegurat matemàticament la permanència i quan falten dos partits de Lliga, a mi particularment em sembla una falta claríssima de respecte. Ja em poden explicar que l'Espanyol s'estalvia calés i el que vulguin. Em sembla una falta de respecte, però sentint Vicente Moreno no sembla que ell li hagi dolgut de portes cap enfora la sortida, més que la sortida, el com ha sortit. Vaja, de seguida sentim Vicente Moreno, exentrenador de l'Espanyol, la informació del Quique Iglesias, del passat, del present i del futur del club, i també sentirem a Domingo Catoira, que és el nou director esportiu. Rufete acabava contracte a 30 de juny. Nou entrenador de l'Espanyol, Luis Blanco, interí, arriba del filial pels dos últims partits de la temporada. El presenten d'aquí una estoneta, a partir d'un quart de cinc de la tarda. Després de la portada, parlarem del Barça, ho farem d'Antoine Griezmann, que cal recordar que està jugant cedit a l'Atlètic de Madrid, parlarem de Felipe Coutinho, que ha estat traspassat a l'Aston Villa a canvi de 20 milions d'euros, i l'opinió, opinió en blaugrana de Toni Freixa i José Antonio Martín Petón. I ja a la segona part del programa parlarem del Girona, que diumenge juga a camp de l'Sporting, avant penúltima jornada de la Lliga Smartbank, la Lliga de Segona. Sentirem Melanie Serrano, que ha anunciat que es retira, jugadora importantíssima del Futbol Club Barcelona, i que passa a formar part de l'estructura del club. Ens acompanyarà l'entrenador de l'Espanyol femení, Rubén Casado. Són líders buscant l'ascens de categoria, i a l'àmbit poliesportiu tenim futbol sala, Copa del Rei a Jaén, final a 4 amb Indústria Santa Coloma, i tenim motor motos amb el Gran Premi de França. Enquestes a través del Twitter @esportscope. Preguntem, en clau Barça, us agradaria que Antoine Griezmann tornés a jugar al Barça? Després, més detalls. Ja us dic que és una opció a aquesta hora. I a dia d'avui, llunyana, per no dir impossible, però us agradaria que Griezmann tornés a jugar al Barça? Sí o no? Aquesta hora guanya, amb el 68% dels vots, el no. I en aquesta perica, també a través del Twitter, @esportscope, preguntem què us sembla la manera de Chen, de Chen Yancheng, el president i propietari de l'Espanyol, de destituir Vicente Moreno. En realitat, preguntem si us sembla bé la manera de destituir Vicente Moreno. Bé o malament? Us sembla bé? Sí o us sembla malament? No. Guanya el sí amb el 60% dels vots. Recordeu, Twitter, @esportscope, el foro obert, 24 hores sobre 24. Sílvia Ortiz i Víctor Navarro, coordinació i producció del programa, ha tornat Marc Pairès, que és com el Guadiana. Torna, desapareix, torna a la sala de màquines. Un consell ara aquí, a l'antena de COPE. Empieza a ahorrar tiempo y dinero contratando tu seguro en Verti.es y haciendo todas tus gestiones de forma digital, sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina. Entra ahora en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo. Estamos...
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón!
¿Qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, pisita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I 10 minuts de la tarda, Esports COPE. Si t'incorpores ara, gràcies per fer-ho. Emissores COPE Catalunya i Andorra. Vinga, la portada per l'Espanyol. Jo no recordo, si no, ens truqueu, ens envieu la informació, algun cas d'un equip que acabi d'assegurar la permanència, que amb dues jornades de Lliga per davant destitueixi el seu entrenador. Això és el que va succeir ahir a la tarda i avui ha estat oficial. Més enllà d'això, ha destituït també Rufete, és a dir, el director esportiu, que acabava contracte a 30 de juny. Vicente Moreno tenia una temporada més de contracte. Aquesta és la informació i aquest és Vicente Moreno, ja ex-tècnic del conjunt blanquiblau.
Crec que ha merescut la pena i molt. Primer, perquè han tingut la possibilitat de treballar a un club espectacular en tots els sentits. I després perquè hem anat assolint, a pesar d'aquesta dificultat, pues, hem anat assolint els objectius que se marcaren, no? I crec que ho han aconseguit en solvència. De veres que s'ha certificat esta última setmana, o en aquest últim partit, però crec que ja fa, pues, des de, no sé, faltant 8 jornades o alguna cosa així, que pràcticament ho teníem assolit. Jo crec que una de les virtuts segurament ha sigut que ho han aconseguit de forma tan clara i que tal volta, pues, li ha llevat valor, no? Però, evidentment, no n'hi ha que ficar-se tampoc una mascareta i en els últims temps, pues, l'ambient ha estat enrarerit i segurament, pues, la millor decisió a dia d'avui, pues, segurament és esta.
Vicente Moreno, parlant ja com a ex-tècnic de l'Espanyol. Ha estat un senyor des de la seva arribada i fins al final precipitat. Quique Iglesias, hola, bona tarda.
Albert Díaz, bona tarda.
A veure, anem amb el relat dels fets i també la situació a la banqueta de l'Espanyol, començant primer pels arguments que dona el club per haver destituït a falta de dues jornades a Vicente Moreno, que acaba, insisteixo, d'aconseguir la permanència matemàtica.
Ahir, 18:30, després de l'entrenament de la tarda, Vicente Moreno va dirigir l'entrenament i va ser cridat per Maoye, que tenia una trucada de la Xina. I la Xina, quan truca la Xina, és que executa. I quan executa Mr. Chen, no mira ni temps, ni timings, ni res més que sigui el bé de l'Espanyol i els diners. Així que Vicente Moreno, que tenia una temporada més, va ser fulminantment cessat. Tot a passat una mica més lent perquè s'havien d'assignar els papers i això del canvi horari amb els advocats d'aquí i d'allà, doncs, ho feia més complicat. Per què? De tot plecat, es pot ser evidentment, doncs, més o menys senyor, però el que s'estalvia l'Espanyol fent fora avui Vicente Moreno i no fa d'aquí a 15 dies, quan acabi la Lliga, són uns 400.000 euros, perquè si acabava la Lliga i Vicente Moreno era l'entrenador de l'Espanyol, se li havia de pagar l'any que ve de manera completa i no una petita penalització, una gran penalització, que és el que pagarà efectes de rescisió del contracte. Aquesta és la història de Vicente Moreno, que avui ha comparegut acompanyat de Dani Pastor i de Dani Pendín, que també, evidentment, deixen el club. Luis Blanco ja ha dirigit aquest matí a Cornellà el primer entrenament de l'equip. En fi, ara busca l'Espanyol entrenador, Albert, i l'entrenador ha de ser d'un perfil que reactivi la il·lusió de la gent. Ara et parlo de Diego Martínez i d'altres opcions. Escoltem el nou director esportiu de l'Espanyol, Domingo Catoira.
Sí, tenemos claro el perfil y lo que es importante no es tanto la velocidad, que ojalá sea la adecuada y pueda estar con nosotros cuanto antes. Lo que es importante es que acertemos en la persona y que esa persona sea capaz de aglutinar todo eso que tú acabas de decir. Pues reilusionar a la gente, acercar al club que quizás ha estado cerca, pero no ha sabido expresar lo cerca que ha estado, que entienda la esencia del club, por supuesto que sí, y que la amplifique todo lo que pueda a través de un modelo de juego, a través de una idea de juego, que se identifique con todos los valores, pero sobre todo con la historia.
Portem dies dient-ho, Albert. La primera opció, jo no diria que una que opció, perquè és molt difícil que l'Espanyol convenci Diego Martínez, és Diego Martínez. La primera opció de l'Espanyol i de Domingo Catoira és Diego Martínez. A partir d'aquí tenim molts dies, però l'Espanyol vol tancar de manera ràpida l'entrenador, que serà el líder del nou projecte a partir de la propera temporada.
Diego Martínez, que es va situar al gran aparador de la Lliga Espanyola i jo crec que del futbol en general, amb la bona campanya, bones campanyes, en plural, que va fer el Granada. Hem sentit Domingo Catoira, perquè no hi ha relleu de moment a la banqueta, dic per la temporada vinent, agafa l'equip Luis Blanco, insisteixo, entrenador del filial, però si hi ha relleu, vaja, és gairebé un ascens, o sense el gairebé. Domingo Catoira, el sentien, era el secretari tècnic, se'n va Rufete i agafa la direcció esportiva. Et pregunto el mateix, explicacions del club i plans de futur en aquesta àrea.
Mira, substitueix el seu amic Rufete, que el va portar aquí fa 2 anys en plena pandèmia, un Rufete que no va ser acomiadat ahir perquè estava de viatge i avui doncs, ha calgut fer tot el protocol d'advocats i de més. Un Domingo Catoira nascut a Evian-le-Bain, a França, ha treballat amb Braulio, amb Pablo Longoria, ha treballat al Valladolid, al València, i un Catoira que té molt bona pinta, tothom en parla molt bé, d'un home que ha ampliat avui també el seu contracte, acabava el 2023, i l'Espanyol, sense fer efectiva tampoc ni pública quants anys més, ha ampliat el contracte de Domingo Catoira. Un Catoira que fitxarà algú perquè sigui la seva mà dreta, no ha dit qui ni com, però també ha deixat d'entreveure, no sé si què entens tu, per exemple, d'aquesta declaració de Catoira a pregunta de la cadena COPE. Què passarà amb Tamudo, que fins ara era la mà dreta de Rufete?
Com sabeu, Raúl estava dentro de l'àrea tècnica, y creo que Raúl es lo suficientemente importante para que él decida qué quiere hacer dentro del club, y seguro que en el sitio donde esté nos aportará. Es una conversación que tenemos pendiente y a partir de ahí, bueno, tomaremos la decisión que haya que tomar.
Veurem què passa amb el futur de Tamudo. Evidentment no és un jugador qualsevol, no és una persona qualsevol, si es reubica al club o també abandona l'entitat.
Que Tamudo estigui a l'Espanyol o no, com em feies la pregunta, obre les portes a que alguns que no hi són puguin venir i canvia molt la història. Veurem què passa. Reorganització a l'estructura de la Secretaria Tècnica i Direcció Esportiva del conjunt blanquiblau. Clar, ara l'aficionat de l'Espanyol que ens vingui escoltant, qui què diu? Foc nou, no hi ha entrenador, dic per la temporada vinent, arriba un nou director esportiu. Molt bé, plans de futur de l'Espanyol, plans del club.
Plans del club. Volem un Espanyol més gran, sentirem Mauier, el conseller delegat. No deixaran doncs, que el mercat es mengi l'Espanyol, és a dir, intentaran no posar a peu de saldo futbolistes al mercat, però és evident que ha de vendre per 20 milions d'euros. Està signat i acordat a la Junta General d'Accionistes. Això vol dir que recursos sí, suficients sí, il·limitats no. Parla el conseller delegat Mauier.
L'Espanyol sempre aspira a créixer, constantment en tots els sentits, però créixer no és només la classificació, sinó créixer en quant a nivell de professional, de futbolista que volem aportar. No? No val només un creixement espontani.
Tindrà recursos econòmics suficients Domingo Catoira per assolir aquests objectius de creixement que han de ser, òbviament, també creixement a la classificació?
Suficients, però sempre limitats. Quan parlem de recursos, tots som conscients que no hi ha recursos il·limitats, no?
No, és evident, ni a la Terra ni a l'Espanyol. Tercer episodi a la sala de premsa de Cornellà, a la junta de la Juan Seguro Palomares, a l'auditori, sí. D'aquí una estoneta, com bé deies abans, 4:45, Luis Blanco, demà partit, veurem com reacciona l'afició a un Espanyol que, evidentment, volia que Chen s'activés i s'ha activat.
Ha apretat el botó vermell i ha passat el que ha passat. És la informació, la veu dels protagonistes. No te'n vagis, Iglesias. Fem una mínima pausa i ho analitzem tot plegat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con Paysia Financial Services, condiciones en citroen.es.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticiparse lo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:20 de la tarda. Ara analitzem tot el que ha viscut l'Espanyol a les últimes hores amb el Quique Iglesias. Continues per aquí, veritat, Enrique?
Sí, senyor.
I el Ivan Molero, periodista de primera línia, seguint la informació de l'Espanyol. Ivan, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Amb música d'Enrique Iglesias.
Sí, Rhythm Divine, sí, sí. Tenim una discoteca que no ens la mereixem. Sí, no és, això està tot ben guionat. Tu creus que és casualitat i no.
No,
tot això des de primera hora, l'equip de producció i guionistes del programa...
Amb l'okay de Jordi Casoliva, clar.
Director musical i de COPE Catalunya. Ho tenim tot ben tancat i ben segellat. Ivan, el com, no et dic el què, perquè potser era un secret a veus, no? I ja n'havíem parlat fa alguna setmana també en aquest espai. El com ho ha fet l'Espanyol, això està ben fet, perquè independentment de la indemnització, es poden fer d'una altra forma les coses, no? Jo crec que si tu seus amb Vicente Moreno, segur que arribes a una entesa, mai ha tingut una mala paraula per l'Espanyol, i mira que les ha viscut de tots colors. És l'entrenador que t'ha tornat a primera, no?
Sí, realment és així, fins al punt de que tota l'afició que la setmana passada podia estar reclamant el seu acomiadament, ara, de sobte, ha reclamat que perquè no se l'aguantava aquests dos partits, aquests 8 dies que queden per acabar la competició. Sí que és cert que gràcies a que s'ha organitzat aquest acte d'acomiad que s'ha fet avui amb bones paraules, amb gentilesa, amb la presència de Mau, s'ha pogut maquillar d'alguna manera aquesta mala forma, la meva manera de pensar, d'aquesta sortida amb un timing que deixa clar, el que deixa clar aquest timing és que no té res a veure la manera de pensar d'un club com nosaltres estem acostumats a pensar, occidental, europeu, com ho vulguis dir, a la manera de pensar d'un empresari, que és al final el que és un empresari, en aquest cas xinès.
Quique, és arriscada aquesta decisió, decisions a les portes d'un partit a Cornellà Prat, l'últim de la temporada, o en realitat ells, dic els que ara estan dirigint el club, tenen clar que tenen a l'afició a favor i que demà no hi haurà reivindicació? Què pot passar demà?
Jo penso que l'afició està molt més contenta avui que fa 24 hores. S'havia de reconnectar la gent, ho explicava ahir a aquesta hora amb tu aquí a Esports Cope, i que gent tenia la decisió presa.
Sí, sí.
Jo penso que en teoria la història d'avui està sortint molt bé, molt bé. És a dir, es veu, es palpa que la gent està molt més tranquil·la.
Val. Us pregunto per noms propis. Domingo Catoira. Confiança, us val, teniu algun dubte? Ivan, arrenco per tu.
Aviam, dubtes hi ha, en el moment que és una persona semidesconeguda per nosaltres, en el sentit de que bueno, sempre a la seva carrera com a tècnic, en aquest cas a la secretaria tècnica, doncs sempre havia estat ajudant, assistent, sí, segon d'altres persones, per tant, hem de veure ara com a primera espasa com funciona. Se li ha de donar confiança, evidentment, com a mínim aquests 100 dies de gràcia o més que se li dona, no, en aquests casos, i després, bé, el coneixement el té. Ell era el secretari tècnic fins ara, per tant no comença de zero, sap quina és la planificació, deu tenir molt clares les coses que ha de seguir o les que ell fins ara podria pensar, jo canviaria això, allò altre. Ara està en potestat de poder fer-ho. Veurem com funciona.
Si parles amb agents, amb la gent del futbol, et parla meravelles d'aquest home, de com treballa i de com ha treballat i de la seva prudència i professionalitat. Tant de bo. Té bona pinta. Almenys la compareixença d'avui ha deixat bones sensacions, tot i que tampoc ha dit res de l'altre món. Però, per exemple, no li tremolarà el pols si s'ha de carregar Tamudo, i ha de portar algú de la seva plena confiança. Tamudo,
sí, sí.
Estem parlant,
Història viva de l'Espanyol, el que suposa Tamudo.
També, haurà de decidir també qui serà l'entrenador del filial. Luis Blanco acaba contracte, apunti a Lluís García en el cas de que Tamura.
Lluís García, que està al juvenil de l'Adam, no?
Juvenil de l'Adam, sí, tercera temporada.
Val. Vicente Moreno, torno com he començat. Ivan, en què s'ha equivocat? És a dir, què més podia haver fet després de tornar a l'equip a primera i aconseguir la permanència?
Doncs una mica el que deia el Quique abans, que això de reconnectar l'afició, és a dir, engrescar una mica més amb el joc de l'equip, que per dir-ho d'alguna manera ha estat força indefinit en moltes parts, i ell volia ser camaleònic i al final no ha deixat clar després de dos anys ben bé a què jugava aquest equip, i això acaba desorientant a l'afició. I per altra banda, amb una segona volta que ha tirat pel terra tot el que havia fet, o gairebé tot el que havia fet a la temporada de l'ascens, i en una primera volta brutal, fins i tot per sobre de les expectatives.
Vicente ha estat víctima d'un president que no existeix, d'un director general que fa 3 mesos que no hi és, i d'un director esportiu que no ha volgut explicar la seva realitat, la seva, que no dic que sigui ni la bona ni la dolenta. I tenir 2 rodes de premsa setmanals durant 36 jornades durant la cara pel club et posa al peu dels cavalls i et posa en mans del rendiment de la plantilla, i el rendiment de la plantilla fa un mes i mig que és patètic.
Bé, així està l'Espanyol. Propera estació, d'aquí re, 4:45 de la tarda, la presentació de Luis Blanco, que per aquests 2 partits de Lliga agafa l'equip per acabar la temporada. Com escolto Ramó de fons, quin menú tenim? Perquè entenc que ara hi ha un petit espai, no?, per dinar, Iglesias.
Una amanida, no?
Una amanida.
Una amanideta al butlletí de les 4.
Sí.
I després t'escolto a quarts d'avui, a quarts de,
sí,
què, a quarts de 7 o quarts d'avui?
Més o menys, a l'Inter de la Copa Catalunya Andorra.
Molt bé.
Ivan, moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres,
Ivan,
com sempre.
Ivan Molero, company del diari As. Quique, agafa forces, gràcies.
Abraçada, merci.
Penúltima jornada. Amb partits decisius pel desenllaç de la Lliga, un empat donarà el segon lloc al Barça i es podrà salvar el Getafe.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Coliseo Alfonso Pérez, Getafe, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis
i Gemma Santos.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, més coses. Camí de 4:15 de la tarda. Esports COPE, informació del Barça. Ahir va haver-hi una reunió del director de futbol del Barça, Mateu Alemany, i del, jo diria, factotum, home fort de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín. Reunió a Madrid després d'una trobada, van aprofitar d'un acte de la Lliga de Futbol Professional. I es va parlar, entre altres coses, de Griezmann. Us hem d'explicar com està la situació Griezmann, perquè és cert que quan es parla de Griezmann puja el pa, però està cedit a l'Atlètic de Madrid. I el futur de Griezmann, per on passa? Víctor Navarrola, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Doncs pel Wanda Metropolitano. El francès va marxar cedit a l'Atlético de Madrid la matinada del 31 d'agost a l'1 de setembre. Recordareu, una operació 3 bandes, Luc de Jong, el Barça, Saúl, el Chelsea i Griezmann a l'Atlético de Madrid. I va entrar al registre de la Lliga a l'últim minut abans de tancar el mercat d'estiu. De fet, els comunicats oficials van ser de matinada, sobre les 2 de la matinada. De les condicions que va informar el Barça en aquell comunicat eren molt clares. Un acord amb els matalassers per cedir al davanter 2 temporades i amb una opció de compra obligatòria de 40 milions d'euros. Griezmann va arribar al Futbol Club Barcelona a l'estiu del 2019, després que els blaugranes paguessin aquella clàusula a l'Atlético de 120 milions d'euros. Llavors va signar 5 temporades fins al 2024, però van fer aquest acord perquè ja no comptava pel Barça. De fet, la intenció del Futbol Club Barcelona va quedar molt clara amb aquesta operació de tornada a l'Atlético. No compten amb ell, ni esportivament, ni poden fer-se càrrec, i això és molt important, de la seva fitxa, 18 milions d'euros nets per temporada. S'ha parlat, això sí, d'un possible intercanvi per Álvaro Morata, propietat dels matalassers, perquè el davanter és de l'interès de Xavi, ha parlat amb ell, i fins i tot, ho explicaven ahir per la nit al Partidazo, el seleccionador Luis Enrique ha aconsellat aquesta operació. Però, sigui com sigui, el Barça no vol de tornar de Griezmann i defensen que l'Atlético ha de complir amb el que es va signar. Un any més de sessió i, a l'acabar, compra obligatòria per 40 milions.
Molt ben explicat. No ens consta que el Barça ni esportivament ni sobretot econòmicament vulgui el retorn d'Antoine Griezmann. Per cert, notícia que va donar ja fa més de 48 hores l'Helena Condis. Oficial, Felipe Coutinho, mira, fa caixa al Barça. Traspassat a l'Aston Villa, 20 milions d'euros.
20 milions d'euros. Ahir per la tarda es va fer oficial. Com deies, ho va avançar l'Helena Condis al partidazo la nit de dimecres. I han arribat a aquest acord, el Barça i l'Aston Villa. Els anglesos pagaran 20 milions d'euros. De fet, el brasiler està cedit allà i la bona sintonia amb el seu excompany i actual entrenador, Steven Gerrard, i el seu bon paper han estat claus perquè el compressin. Quan va marxar cedit, el Barça va informar que l'opció de compra era de 40 milions d'euros, però ja eren conscients que seria impossible arribar a aquesta xifra i finalment ha estat per la meitat. Coutinho, de fet, ja s'ha acomiadat del Futbol Club Barcelona a les seves xarxes socials a les últimes hores amb un text on assegura que era el seu somni des de petit jugar al Barça i que l'ha complert. Està feliç de l'experiència i agraeix al barcelonisme i als seus seguidors el suport que li han donat.
Molt bé. I un últim apunt, en clau blaugrana, ha tornat a l'activitat al Barça de Xavi Hernández pensant en aquesta penúltima jornada de Lliga, que, atenció, els partits, tots, excepte el de l'Espanyol-València, de demà dissabte a 6:45 de la tarda, es jugaran diumenge 19:30, és a dir, una hora més tard del que estava estipulat. Era a les 18:30, 19:30, i entre ells, aquest Getafe-Barça, que, home, esportivament el Barça no s'hi juga res, perquè sabem que té ja assegurada la posició de Champions, i també serà segon sí o sí de la Lliga, però vaja, com es presenta aquest partit pel conjunt blaugrana?
Doncs amb moltes baixes, Albert, moltes baixes. La primera, Eric García, que aquest matí ha estat operat del pulgar de la mà dreta. No jugava igualment contra el Getafe per sanció, però tampoc sabem si acabarà aquesta temporada, no determinant el comunicat mèdic el temps de baixa. Tampoc hi seran contra els de Quique Sánchez Flores, Piqué, Des, Pedri, Nico i Sergi Roberto per lesió, a més de Jordi Alba i Frenkie de Jong, que estan sancionats. Així que Xavi ara mateix només té disponibles com a defenses a Dani Alves, Lenglet, Umtiti i Mingueza. Surt pràcticament els quatre que utilitzaria com a titulars. En el cas d'Araujo, avui ha fet treballar al gimnàs després d'aquell ensurt d'aquesta setmana per la contusió. Veurem com evoluciona i demà a les 11 del matí, últim entrenament, a la 1 de la tarda, roda de premsa de Xavi, i com deies, com ha canviat aquest horari, el Barça finalment viatjarà diumenge al matí a Madrid.
A veure què li preguntes demà a Xavi. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Vinga, obrim un segon temps d'opinió amb gent interessant. Arriba ara gent interessant i gent que es fa escoltar, com el cas del Toni Freixa. Benvolgut, Toni Freixa, bona tarda.
Què tal? Com estem? Bona tarda.
Com et va la vida?
Bueno, no em puc queixar.
Aquest somriure, eh? Quines preguntes, eh? Que fa aquí el presentador. José Antonio Martín Petón. Hola, buenas tardes. Bona tarda, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Què tal? ¿Cómo estás?
Molt bé.
¿Todo en orden? Bueno, venga, ya estamos revisados. Venga,
estoy
bien.
Estoy en un Porsche aquí, tranquilamente, solecito madrileño, 30 grados, maravilla.
Si no desarrollabas un poquito más la respuesta, pensaba que estabas en un vehículo. Y digo, ¿qué, cómo? ¿Perdón, en un Porsche? Bueno, oye, Petón, tema Griezmann. ¿Qué sabes que nosotros no hayamos explicado o sepamos?
Esta misma mañana, bueno, me encuentro con la misma persona con la que hace, pues no sé, una semanita o por ahí, me encuentro en un lugar mítico de Madrid, Tony lo conocerá, que se llama Taberna Pedraza, que tortillas de tantos hay ahí.
No he comido.
Hombre, bueno, maravilla. Es el mismo tipo que me dice ese día. En este momento se ha reunido el presidente del Español con Cannavaro en Madrid. Cosa que era cierta porque luego supe que ya lo sabía Quique Iglesias. Me dice, en ese momento me dice, y el Atleti quiere que vuelva Morata para el año que viene. En esas idas y venidas de amor y desamor que ha tenido el Cholo, estaba por la tarea de que Cuña y Morata fueran los delanteros. Hace seis, menos, principios de esta semana. Bien, principios de esta semana creo, sí. Ese mismo esta mañana me dice Griezmann se queda en el Atleti de cualquier manera, porque el Cholo ya ha dicho que Griezmann se queda, con lo cual si alguien tenía alguna duda sobre que iba a quedar el Cholo, y por lo tanto incluso me ha dicho que el Atlético de Madrid también está en la historia de Marcos Alonso, con lo cual todos los nombres que están sonando, están bailando entre los dos equipos.
Vaya.
Todos a la vez. Y yo, mi idea personal, es que al final, Morata, no es difícil que se quede en Turín. Griezmann se va a quedar en el Atlético de Madrid. Y Marcos Alonso, ahí dudo mucho, estará entre los dos.
Vale.
Porque le queda un año y es una operación que se hará por menos de 10 millones de euros o esa cantidad.
Vienes cargadito. Tony, dos para ti sobre Griezmann. Económicamente entiendo que no tiene encaje en el Barça. Deportivamente, con este Barça y con Xavi, ¿tendría cómodo?
A mí son, en particular, Griezmann, pero los nombres que están sonando, pues sí. No es lo que más me puede ilusionar, ¿no? O sea, yo creo que Griezmann, ya en el momento que el Barça fue a ficharlo, yo ya no fui de los pocos, había alguno más que no éramos muy partidarios, no veíamos ese encaje que tenía en ese momento en un equipo en el que estaba Messi, en el que estaba Luis Suárez. Era complicado porque era un jugador que le gustaba ir por dentro y que jugaba en segunda línea. Y yo creo que ya no es una cuestión del perfil del jugador, si tiene encaje en el esquema de Xavi, que insisto en que sigue siendo complicado, sino que últimamente Antoine Griezmann también por las lesiones, por las circunstancias que sea, no creo que sea un jugador que los barcelonistas recibamos con los brazos abiertos en este momento. Yo creo que el Barça tiene que construir un equipo en base a la idea que tiene Xavi y con futbolistas de otro perfil. En particular, Griezmann no sería un jugador que al barcelonismo le apeteza volver a ver.
Te decía dos cosas para ti. Uno, Griezmann. Segundo nombre, Felipe Coutinho, Aston Villa, 20 millones. De inicio parece buena operación. Claro, la duda es si no esperaba el Barcelona o el barcelonismo, no sé, sacar más dinero por Coutinho.
Yo creo que es una excelente operación, atendida a las circunstancias. Evidentemente hay quien dice, bueno, pero es que nos costó y tenía que haber sido, sí, de acuerdo, nos costó lo que nos costó y tenía que haber sido lo que tenía que haber sido. Pero la realidad es que a Coutinho le quedaba un año de contrato, que tenía la ficha que tenía, y a un jugador que queda libre en 365 días, que un club te pague 20 millones de euros, nada menos, y que además te permita ahorrar la ficha, y no digamos que Coutinho no es un jugador que tenga un mercado ahora mismo, muchos equipos que lo quieran, sinceramente, porque su rendimiento en los últimos tiempos ha sido bastante bajo, pese a que con el Aston Villa no lo ha hecho mal del todo.
Sí.
Para mí es una gran operación, el Barça ingresa 20 millones y se ahorra la ficha, o sea que está bien gestionado.
Hablando de mercado, porque ya acabando la Liga, si no antes, siempre es una cosa que nos gusta mucho, los cromos, sobre todo a los aficionados también, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona. El Barça tiene una muy buena base, una muy buena base de jóvenes. Vamos a ver cómo acaba la temporada del Real Madrid y sobre todo la guinda que se le quiere poner Mbappé. ¿Se va a mover mucho en los tres o poco el mercado?
Madrid tiene que hacer alguna cosa tremenda. Si no le sale lo de Mbappé, que está firmado en mi criterio, pero esta es una impresión, no se hubiera suscitado todo este lío con Mbappé en el eje si no hubiera sido porque tiene un contrato con el Madrid firmado hace muchísimo tiempo y con fecha, guardado en una caja fuerte, dos cajas fuertes, con una severa penalización para romper el acuerdo que tiene como fecha el 2 de enero, porque el 1 debe dar mucha vergüenza, pero el 2 o el 3 de enero de 2022. Hay un contrato que tiene esa fecha, estoy seguro, que vincula a las dos partes. Ahora, es verdad que hay una cláusula de penalización y que en todas las familias hay un Mino Raiola que para descanse. Y ahí es la madre, que quiere pasta, y sabe que puede sacar muchísimo dinero. Si sale lo de Mbappé, ya está cubierta esa expectativa del Madrid. Si no sale, van a tener que hacer algo que no sé qué es, pero que intente mitigar en parte, en todo no podría, el fracaso que lo sería de no llevar a Mbappé al Madrid. El Barça necesita acertar. Barça no necesita juegos de artificio que además sean tan contundentes como Mbappé, que no solamente juego de artificio, pero tiene, es muy vistoso. No, el Barça, si pudiera encontrar a ese delantero que sale de la cantera y luego a un Puyol delante, para entendernos, o a otro Puyol, es decir, un futbolista que no conozca a nadie, pero que te haga 30 goles, eso es lo que necesita. Un punta que acompañe a Ansu Fati. Ansu Fati con salud puede ser ese jugador. Pero un punta que te garantice esos goles al Barça con lo que tiene por detrás, si ajusta un poco mejor la defensa, yo creo que tiene un equipo para mucho tiempo. Lo siguiente será encontrar una réplica de Busquets. Pero tiene una base importante para el futuro. Y el Atlético de Madrid es poner en orden las fichas. Necesita poco también. Este año, un equipo que pierde 22 puntos con los de abajo, justos los que le van a faltar para ganar la Liga sobradamente, es que la ha cagado. Algo ha hecho mal. Y empezó por dar la titularidad a Suárez, el entrenador, durante demasiados partidos, lo cual desequilibró al equipo. Luego rectificó, pero Suárez había hecho el canto del cisne el año pasado, jugador maravilloso que ya estaba acabado.
Buena radiografía. Tony, cierro contigo. Venga, antes decías, Griezmann, algunos nombres que estoy viendo no me ilusionan. ¿Qué te ilusiona o te ilusionaría para el futuro deportivo del Barça?
A mí me ilusiona los jugadores que encajan en la idea que quiere Xavi, ¿no? Xavi este año está abusando mucho de los extremos, uh-huh, en particular de Dembélé. O sea, se ha convertido el juego del Barça en ataque, en abrir el balón a Dembélé para que Dembélé invente. Y yo creo que el Barça tiene muchos más argumentos futbolísticos para superar a los rivales. Tiene que tener, vamos, Xavi tiene en mente muchos más argumentos futbolísticos que pasan por tener jugadores de segunda línea, interiores que realmente sepan girarse entre líneas, que sepan filtrar pases, hacer daño por dentro cuando tienes jugadores abiertos en banda. Yo creo que ahí es donde el Barça necesita jugadores de calidad para finalizar las jugadas, para acabar creando ocasiones de gol, porque ofensivamente se le ha visto muchas carencias al Barça. Yo creo que está muy bien en la presión, está muy bien juntando líneas y subiendo el equipo, eso, en eso está bien, pero en la creación de ocasiones de gol creo que al Barça le falta mucho, y creo que le faltan esos jugadores de calidad. No sé si existe ese jugador que decía Petón, que juegue ahí y que no conozca a nadie y que sea asumible para la economía del Barça, no lo sé. Pero el Barça tiene que construir un equipo de futuro con los jóvenes que ya tiene, porque uh-huh, realmente tiene jóvenes realmente muy buenos, y aportando un poquito más de calidad, aparte de quizás reforzar también esa línea central de la defensa con algún que otro jugador, teniendo en cuenta las circunstancias de que, bueno, pues que Piqué también es mayor y hará falta una pieza ahí. Pero sobre todo, lo que me gustaría ver es jugadores de perfil Barça para el juego ofensivo, no solo por fuera, sino también por dentro.
Bueno, aquí está el condicionante, que es un condicionante evidente y real, que es el de la economía. Perfecto, pues lo dejo aquí. Tony Freixa, José Antonio Martín Petón, gracias y os deseo un magnífico fin de semana. Cuidaros mucho.
Un abrazo,
Portas. Igualmente. Un abrazo, buen cap de setmana. Vinga, seguim. Anem fins a les 4, Esports Cope.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bloc dedicat al futbol femení. Saludo Sílvia Ortiz. Hola, Sílvia, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda.
Perquè avui és un dia important, emotiu també, perquè es retira, ja és oficial, ahir ho explicàvem, però avui ha parlat ella, Melanie Serrano, la fins ara jugadora del Barça femení.
Penja les botes una llegenda, més de 500 partits, 18 temporades al primer equip, la jugadora, home o dona, que més temporades ha jugat al primer equip del Barça. La porta ha estat a la sala de premsa, també tota la plantilla acompanyant-la, encapçalada per la capitana Alexia Putellas. Va debutar el primer equip amb 14 anys, ha viscut un creixement exponencial del futbol femení, com ella mateixa ha explicat en un discurs molt emocionat que portava escrit.
He pasado de jugar en campos de tierra, a entrenar en altas horas de la noche, a compartir campo con hasta 4 equipos, de llevar ropa 3 tallas más grandes, etcétera, etcétera, a tener estadio propio, ganar una Champions y jugar en un Camp Nou con más de 91.000 personas, y no solo una vez un partido, sino dos.
Té 32 anys, ha estat mare fa 3 mesos amb la seva companya, la Lara, i en el final d'aquest discurs ha tingut agraïments especials per la seva mare i per la seva àvia.
A mi madre y a mi abuela, por dejarme que una niña en tiempos difíciles en cuanto a la igualdad de género pudiera jugar en un deporte mal visto por la sociedad. Y para finalizar, agradecer a mi compañera de vida, Lara, todo su apoyo incondicional, a seguirme en todos mis pasos y a darme el mejor regalo que me ha podido hacer a día de hoy, mis dos hijas, Itzel y Natura. Aunque queda mucho por hacer, quiero que sepan que su madre ha luchado y contribuido por la igualdad en el deporte entre hombres y mujeres.
Sí, senyor, una lluitadora, la sevillana, que es va traslladar amb els seus pares amb només 14 anys a Catalunya, a Blanes, allà s'hi ha afincat, allà viu. Una Melanie Serrano, que viurà una jornada especial aquest diumenge, última jornada de Lliga, partides al Johan Cruyff a les 12, Barça Atlético de Madrid, amb morbo, perquè un empat deixaria fora de la Champions al Real Madrid. També li he preguntat per això a la Melanie i ha dit que el Barça és un club guanyador, així que ningú pensi en el biscotto.
Doncs recordem el que ens ha ofert Melanie Serrano i que gaudeixi ara d'una altra etapa. Sílvia, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu.
I saludem ara l'entrenador de l'Espanyol femení, que a 3 partits, a 3 finals per acabar la Lliga, buscar l'ascens de categoria per tornar a la màxima categoria del futbol femení. Per davant, una d'aquestes finals a camp d'Osasuna. Rubén Casado. Rubén, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Bé, primer, com està l'equip abans de visitar Osasuna?
L'equip està bé, l'equip ha fet una bona setmana, està endollat, amb moltes ganes d'arribar el diumenge i sobretot amb la percepció de que serà un dia molt important. Crec que tothom està conscienciat d'això, de la importància del partit, i bueno, ja et dic que amb moltes ganes d'arribar al partit.
El partit, recordo, diumenge al migdia, diumenge a les 12, és un dels tres que queden. És partit de segon contra primer, o Osasuna segon contra el líder, que és l'Espanyol. No sé si tens clar que guanyar seria fer un pas de gegant de cara a mantenir aquesta primera posició i a l'ascens.
Sí, jo crec que tenim ara mateix dues vessants per mirar. Una és la que tu has mencionat, o sigui, crec que està molt clar que a nivell de curt termini guanyar aquest partit seria importantíssim i és molt probable que sigui un pas definitiu, però és cert que tenim un altre rival també que està dintre d'aquesta equació, que és el Levante les Planes,
sí.
I crec que encara queden partits. Què vull dir amb això? Que tot i que nosaltres donéssim aquest pas aquesta setmana, jo crec que el Levante, amb el resultat de l'últim dia, es va ficar una altra vegada dintre de l'equació. Jo els dic que en aquesta segona vessant que et dic, que ens queden encara 300 minuts. Està clar que els primers 100 minuts són aquests que són els més importants. Està clar que tothom sap quin és l'objectiu, però també és cert que encara quedaran 200 minuts més i el que és important és sortir vives d'aquest partit. A nivell emocional, a nivell de puntuació i sobretot amb bones sensacions i amb el màxim de punts possibles.
Estava mirant que de les tres jornades que queden, efectivament, una és contra el segon, contra Osasuna, i una altra contra el tercer. L'objectiu, Rubén, aquestes alçades de temporada, era estar com esteu, és a dir, lluitant per l'ascens?
Sí, aquest era l'objectiu. Jo crec que som un equip que està minvat per les lesions. Crec que hem tingut mala sort en aquest sentit. La recaiguda de Karpova penso que ens ha provocat una desfeta de punts important, perquè al final és una jugadora molt, molt desequilibrada en aquesta categoria. Però tot i això, que poder en una altra situació poguessin tindre algú més d'avantatge ara mateix, crec que estem en la posició en la que al principi de temporada ens plantejava. O sigui, arribar amb opcions al final de temporada, els últims 5 partits, i a més si depens de tu mateix. Llavors, tenir aquesta consciència de que és molt important aquesta setmana i sobretot les dues que resten.
No puc deixar de preguntar-te, míster, pel terratrèmol que s'ha viscut al club a les últimes hores amb la destitució del tècnic del primer equip masculí, també del director esportiu. Com ho has viscut?
Bueno, doncs malament perquè al final quan passen aquestes coses al club no és fàcil de pair, però al final ja saps que estem exposats en això i res, donar-li la màxima naturalitat possible, intentar ajudar el màxim als companys, en aquest cas al Lluís, que és molt amic meu, i res, donar-li
les gràcies a la gent que ha estat aquí i que per desgràcia ara a partir d'avui no estarà. O sigui que intentant donar-li la normalitat que té dintre d'un grup com aquest i sapiguent que en qualsevol moment et pot passar a tu i a... i a la gent propera.
Et sorprèn, no tant el canvi, perquè al final, home, no hem de dir que són peces, però al final en una organització qui mana, doncs ordena el seu gust, però et sorprèn el moment i les formes?
No, jo en això, si em permet, no comentaré. Jo, en aquest sentit, ja et dic que em vull mantindre una miqueta al cantó i mirar-lo d'una altra perspectiva i crec que bueno, que la meva tasca no és tindre opinió d'això en concret.
Val. Escolta, el que toca, curiositat, quan i com viatgeu?
Doncs viatgem demà i anem en autocar. Al final el viatge és... jo crec que tot el que sigui per sota 6 hores es pot fer superbé. I crec que és un medi que fomenta també la cohesió de grup i estem encantats en aquest sentit. Viatgem demà, entrarem pel matí, viatgem amb l'autocar i el dimecres a competir.
A les 12, us seguirem amb atenció i amb tota l'estima. Rubén, gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hoy tampoco podrás dormir.
Y está todo el mundo esperando escuchar a la gran esperanza del deporte español, Carlitos Alcaraz. Hola, Carlitos.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Has podido salir con normalidad a la calle o no?
No, de momento no he salido tampoco mucho a la calle.
¿Por qué crees que la gente te quiere tanto?
Yo creo que soy un chico bastante natural, bastante alegre. Yo creo también la forma de jugar le gusta mucho a la gente.
¿El rey qué te dijo?
Que siguiera así y que se alegraba mucho por mí.
Si hay una final Rafa-Alcaraz, ¿el favorito es Rafa?
Pero sí que me encantaría jugar una final con Rafa. Claro, y medirme contra él. Siempre he dicho que para ser el mejor hay que ganarle al mejor. Y Rafa Nadal en Roland Garros es el mejor.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Ahora por ser cliente de Repsol tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
3:51 minuts, dues més de futbol. Per exemple, José Luis Quilola, bona tarda.
Què tal, Alberto? Bona tarda.
Actualitat del Girona, dos dies de la jornada 40 de la Lliga Smartbank, visita l'Sporting de Gijón.
Diumenge a les 5 de la tarda, un partit en el qual el Girona recupera a Pol Lozano i Ramon Tarrats i a que tindrà les baixes de Baena per sanció i de Sarmiento i Víctor Sánchez per lesió. Ha confirmat Mitchell la sanció interna per Baena, expulsat en el partit contra el Tenerife, i ha remarcat que és una mica més complicat preparar aquest desplaçament al camp de l'Sporting pel canvi d'entrenador al conjunt asturià que ara passa a dirigir Abelardo Fernández.
Y va a ser un partido de mucha exigencia. Con el Pitu solo tenemos el último partido, evidentemente le conozco de sus anteriores etapas y más o menos sé lo que puede hacer, pero evidentemente cuando tienes una plantilla nueva pues todo cambia y le darás tu pequeño detalle y variarás en función de los recursos que tienes. Y entonces, bueno, solo hemos podido analizar al Pitu desde el partido de Huesca y bueno, podemos entender lo que nos vamos a encontrar en cuanto al ambiente.
Un partit amb morbo arbitral, xiula Pulido Santana, l'àrbitre de les dues últimes visites del Girona a Vallecas, i al VAR, Pérez Pallàs, l'àrbitre que es va xiular de l'acció d'Estuani contra l'Ets en el famós partit de promoció que va valdre al final a l'ascens del conjunt a la cantia primera divisió.
Vinga, baixem de categoria. Actualitat a les portes d'una nova jornada de la Primera Federació.
La 36. Per endavant, expliquem. No es decidirà res matemàticament, ni per dalt ni per baix, però tot quedarà molt encarrilat. Per mi, partit de la jornada dissabte a les 7 de la tarda, Nova Creu Alta, Sabadell, lluitant per playoff, Cornellà, lluitant per la permanència. És un mix de Munitis i Riutort, els dos tècnics.
Bueno, sería el primer error que podríamos cometer y seguramente sería fatal. O sea, sería no estar en este mundo, ni en este grupo, ni saber cuál es la realidad.
Recientemente hemos ido al campo del Baleares o al campo del San Fernando y el equipo ha competido bien y ha tenido sus opciones, y por eso nosotros siempre estamos convencidos de nuestras opciones si hacemos las cosas bien.
Si l'Andorra obté un bon resultat al camp de l'Alcoyano, l'ascens directe podria arribar a camp propi. Dissabte a 7 de la tarda, Alcoyano Andorra, Eder Sarabia.
Pero sobre todo, pues como ya venimos diciendo, el aspecto más importante es el aspecto mental. Saber ser equilibrados tanto en los buenos momentos como en los malos. Sabemos que vamos a un campo donde por momentos nos va a tocar sufrir. Y tenemos que estar preparados para eso.
Diumenge, Sevilla B, Barça B, Albacete, Nàstic de Tarragona i Real Madrid B, Costa Brava.
Apunta't, queda, no te'n vagis gaire lluny. Àmbit poliesportiu ara. Començant per la Copa del Rei de Futbol Sala, que juga a Jaén, amb un representant català entre els quatre. Final a quatre és l'Indústria Santa Coloma. Més detalls, Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Albert? Buena tarde. Sí, es una oportunidad de oro para Industria Santa Coloma, sí, para ganar la Copa del Rey, que se juega en Jaén, como comentas, formato final a cuatro. Y es que las ausencias de los grandes del fútbol sala español, como Barça, Inter, Pozo, Levante o Palma, concede más opciones a Industrias, que además se enfrenta en semifinales a la Antequera, un equipo de la segunda división, con lo que las posibilidades de ser finalista a priori aumentan. El técnico colomense, Javi Rodríguez, está muy confiado en las posibilidades de su equipo.
Nosotros llegamos en un buen momento en el que tenemos mucha ilusión. Vamos con el objetivo de ganar esta Copa y solamente pensamos en eso. Bendita presión jugar una Final Four de la Copa del Rey. Fíjate lo que pensarán los demás equipos que no están. Nadie predecía que Industria Santa Coloma iba a estar 3 años seguidos en una Final Four y hemos estado.
Después de haber participado en 2 ocasiones en la competición de la que fue subcampeón en el 2014, el técnico espera que su equipo haya aprendido de los errores que en el pasado le privaron de levantar la Copa del Rey e inaugurar de esta forma su palmarés de títulos nacionales. Javi Rodríguez cuenta con toda la plantilla a su disposición. Mañana, por tanto, a las 5 de la tarde, Industria Santequera, a las 9, segunda semifinal, Jaén, Villalbani, a Valdepeñas, la final el domingo a las 9.
Sí, és una final a 4 atípica pel camí que ha tingut la Copa del Rei, sense els grans, entre ells el Futbol Club Barcelona. Tota la sort pel conjunt de Santa Coloma. Motor, motos! Perquè tenim a sobre Gran Premi de MotoGP, Gran Premi de Motociclisme, Gran Premi de França, com sempre, la lupa posada, a veure si el físic respecta Marc Márquez. Actualitat, Arias.
Entrenamientos libres del Gran Premio de Francia, séptima prueba del Mundial. De momento tenemos a Bastianini, Aleix Espargaró, Rins y Zarco como los 4 primeros. Marc Márquez, de momento, malas noticias, queda fuera de la Q2. Ayer, por cierto, el especialista en motor de COPE, Carlos Miquel, dijo que el hombro del piloto de Cervera no está al 100% y que eso le sigue condicionando en las carreras, además de que la Honda tampoco está ofreciendo el mejor rendimiento. Márquez, por su parte, espera solucionar ambos problemas lo antes posible.
Estamos sufriendo en el mismo punto de la pista y eso también es importante, ¿no?, de cara al desarrollo de una moto. Yo tengo bastante claro dónde tenemos que mejorar, si queremos ir más rápidos. El tema está cómo mejorarlo. Es ahí donde los ingenieros tienen que trabajar, pero estamos intentando pues dar ese pasito, ¿no?, que nos falta para en vez de luchar de quintos a cuartos, sextos, pues estar luchando por el podio.
En la general, Márquez es noveno a 45 puntos del líder Fabio Quartararo. La carrera el domingo a las 2 de la tarde.
Gracias, Arias. Que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Gil Superstar! En fi, portem avui una història de superació.
Vinga.
Hi ha un senyor que es diu Juan Dual.
Juan Dual.
Als 19 anys...
Molt benvingut, ja, això de Juan Dual per la ràdio.
No Juan Igual, Juan
no,
Dual.
Juan Dual, Dual.
Juan Dual,
sí, sí.
19 anys, extirpació del colon. Ui. I el recte. 27 anys, extirpació de l'estómac i la vesícula biliar. No és capaç de retenir cap aliment. El seu cos no és capaç de retenir cap aliment. I amb tot, actualment, amb 37 anys, és capaç d'acabar tan tranquil·lament curses d'alta muntanya i curses trail, com per exemple la Vall d'Aran, UTMB, la Top of the Rope de Castelló o la Ultra Fjord de Xile.
Juan Dual.
Juan Dual.
Juan, és per posar-nos de peu, treure'ns el barret que no portem. Quina
sense
admiració.
Sense colon, mola sense meu. Estómac, sense recte i sense vesícula biliar. I a més amb bon humor, perquè els antecedents familiars l'han portat a cap a aquesta situació, sí. I ell doncs s'ho pren amb bon humor i amb filosofia.
Molt bé.
És una última hora de frases. Ha dit Jürgen Klopp que Fabinho arriba a temps per la final de la Lliga de Campions.
Ja comencem a escalfar la Lliga de Campions al racó del madridista. Si molt queda, bé, Gil, vinga.
Encara queda.
Jürgen Klopp.
Ha dit Nagelsmann que no vetarà una possible venda de Robert Lewandowski.
Uh-huh.
Atenció a aquesta de Pochettino. Estuvimos más cerca de eliminar al Madrid que el Chelsea o al City. I atenció a aquesta de Guardiola. Lo que ocurrió en la Champions no determina mi futuro.
Alguna més?
Per cert, que l'Etihad han inaugurat aquesta estàtua que fa homenatge al Kun Agüero,
sí.
Que fa al·lusió a aquell cèlebre gol que va fer ara fa 10 anys i que li va valer el títol al Manchester City, el títol del Premier.
Molt bé, recordo les enquestes al Twitter @esportscope. Preguntem en clau Barça. Us agradaria que Antoine Griezmann tornés a jugar al Barça? Sí o no, guanya el no amb el 68% dels vots, i preguntem, en clau espanyol, si us sembla bé la manera que Chen Yancheng, el president i propietari de l'Espanyol, ha fet per destituir Vicente Moreno. Sí o no? Continua guanyant el sí amb el 60% dels vots. Volies dir alguna cosa més?
Sí, captat el missatge per línia interna de la Sílvia Ortiz. Quan ha parlat de Biscotto. Aquí lo dejo.
Ui, ara decodifiquem. És que ell va crear els jeroglífics de les piràmides. Adeu, Gil. Adeu a tots. Bon cap de setmana. Que vagi bé.